Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio. La vida és ara. La vida és ara. No hi ha res més al final. Benvinguts als Solidaris. La Clara, l'Anna, la Cristina i la Jen han passat per experiències de violència física, psicològica o sexual. Algunes van viure un martiri durant la infantesa, d'altres amb la majoria d'edat tot just estrenada. Les seves històries es van anar cobrint de capes per la incapacitat de poder posar nom al que estaven patint. Les mans aixecades implorant ajuda, no les veia ningú. Passat els anys i després de processos personals molt dolorosos, de trànsit per estats emocionals alimentats en els extrems, han pogut canalitzar el seu dolor a través de l'escriptura i fer un procés que les ha portat a un estadi molt més lluminós. La Jen és escriptora i diputada al Parlament. El 7 de febrer del 2019 va pujar al faristol per explicar que era una supervivent de violència masclista. Un pas valent que arribava després d'un treball profund per autorreconèixer-se com a víctima. Una paraula que, com escriu el seu últim llibre, Violència en tres actes, que trobareu a la Magrana, carrega unes connotacions que el nostre ego i la mica de vanitat que premia aquesta societat no ens permeten acceptar que ho puguem ser. La Jen va aprofitar l'altaveu de la cambra per trencar amb els estereotips que acompanyen el retrat de la dona maltractada i per generar una nova veu. El poder transformador de la paraula també van servir la Clara per recol·locar el trauma fruit de la violació de què va ser víctima quan tenia 20 anys. Directora, guionista i escriptora, havia abordat aquest tema però de manera tangencial fins que va escriure una obra de teatre i un llibre, L'antagonista, que aviat sortirà publicat a l'altra editorial. Això li va servir perquè les peces trencades tornessin al seu lloc. I d'aquest impuls en va néixer la cooperativa Narrativa Fèrtil, un espai sense tabús que proposa cursos d'escriptura autobiogràfica per ajudar a encaixar experiències traumàtiques. L'Anna i la Cristina han fet aquests cursos i han reescrit la seva pròpia història marcada pels abusos sexuals quan eren unes criatures. Els fruits que n'han crescut són els de l'acolliment, la reparació i l'activisme. Quan els temps que bufen són els del retrocés, iniciatives culturals com aquesta permeten que moltes persones, sobretot dones, tornin a sentir-se protagonistes de la seva vida.
Solidaris. Tothom té una història.
Els crits de la veïna mai no ens treuen la son fins que hem trepitjat un regueró molest de sang. Montserrat Roig.
Ese gritarito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía.
Jen Díaz, molt benvinguda.
Hola, moltíssimes gràcies.
Jen Díaz, 35 anys. Escriptora i diputada d'Esquerra Republicana al Parlament. Autora de 8 llibres. Acaba de publicar Violència en tres actes, de víctima a supervivent, a l'editorial La Magrana, sobre la seva pròpia experiència. Malamente.
Hem començat aquesta entrevista amb la cançó Malamente del disc El mal querer de Rosalía. Què connecta el teu llibre amb aquesta cantant, amb aquest disc de la Rosalía?
Doncs és l'inici del llibre, en realitat, perquè durant gairebé 2 anys he estat fent algunes xerrades a institut i també fora d'institut, parlant del disc El mal querer, que són 11 cançons que, de fet, la xerrada es diu una història de violència masclista i, per tant, a mi em servia per poder fer una xerrada articulant a través de la música, doncs, i abocava la meva història, i després de 2 anys voltant per Catalunya, explicant doncs, cançó rere cançó, com funciona, quin és el cicle de la violència masclista, el meu cas particular, no?, que vaig patir quan tenia 18 anys, després de 2 anys voltant vaig dir, bueno, i per què he d'utilitzar el llibre de la Rosalía si resulta que tu també pots generar, no?, aquest material i alguna qüestió al voltant de la cultura, de l'art i de la creació que et serveixi també d'excusa, no només el mal querer. I així va ser com vaig decidir escriure Violència en tres actes, i llavors els 3 capítols es diuen Auguri, Clausura i Poder, perquè són 3 dels títols de les cançons del Malquerer.
Un Malquerer que està basat en la flamenca, que és un text medieval anònim, oblidat durant segles, sobre l'amor entre un cavaller i una dona casada amb un home possessiu. Mm-hmm. Abans d'entrar en el primer acte d'aquesta violència en tres actes, la primera frase que escrius és: ningú vol sentir-se víctima. Quines connotacions té
aquest concepte, aquesta paraula, quan parlem de violència masclista, gent?
Doncs fas molt bé de matisar, perquè la paraula víctima associada a una crisi humanitària o a terrorisme, per exemple, que ho explico en el llibre, doncs és una paraula que no té cap connotació, al revés, és una paraula que et ve donada, que tu abraces i que fins i tot va associada a drets. I, per tant, a una reivindicació i a una condició concreta, no?, que de cara a l'administració té un, doncs, una viabilitat, no?, de reconeixement, però de cara a la societat també desperta, doncs, segurament una compassió, una empatia, no?, una manera d'acostar-te a aquella condició. I, en canvi, en els casos de violència masclista, la paraula víctima, doncs, ve molt connotada negativament. I, per tant, com que se li pressuposa la víctima de violència masclista que hi ha col·laborat, que hi ha com una mena de complicitat amb el seu agressor, d'alguna manera el que fa assumir la paraula de víctima és, doncs, assumir també una part de culpabilitat, una part de responsabilitat, i tota aquesta culpabilitat i tota aquesta responsabilitat també va associada al fet de que ets una persona, doncs, dèbil, fràgil, que no ha estat prou forta, que no ha estat prou valenta per sortir-ne o fins i tot per detectar-ho i per frenar-ho a temps, no? Per tant, quan abraces la paraula víctima estàs abraçant moltíssimes altres coses i ja prou tens, no?, amb la teva autoidentificació com per haver de sumar més pes a la motxilla.
Que difícil gestionar tot això, gent.
A més, és en un moment molt vulnerable. I en el meu cas, jo era una dona molt jove. I per tant, doncs, si ja és difícil a qualsevol època i en qualsevol moment de la vida fer aquest acostament a la teva condició de víctima, a assumir allò que t'ha passat, a passar pel perdó també, pel perdó a tu mateixa i per poder desgranar una mica la teva vivència i poder saber fins on ets tu i fins on és la societat i fins on és el teu agressor, no? Poder fer aquesta partició de responsabilitats, t'agafa en un moment en què no tens prou lucidesa, prou maduresa, ni prou perspectiva de la teva pròpia història. Jo he esperat molt, de fet, no he esperat perquè no tenia sensació d'arribar a algun lloc, però ara que sí que he arribat a un lloc concret, miro enrere i me n'adono de tot aquest camí i de com tot aquest camí ara mateix, a l'altra banda, jo em puc mirar tot això amb una enteresa i amb una lucidesa que llavors no tenia.
Entrem en el primer d'aquests tres actes, a l'auguri, no? Parles de l'auguri i et refereixes, en definitiva, en aquestes primeres senyals, no? Aquestes primeres alertes que dius, ep, això que m'està passant no és normal.
El que avui en dia diem red flag, no? Són aquests auguris, són aquestes sensacions que, de fet, no t'abandonen. Tu comences a veure que alguna cosa no va bé. El problema no és tant la diagnosi, que jo crec que és compartida, que totes les víctimes de violència masclista no negaran que tenien senyals i que les detectaven. El problema és què en fem d'aquestes senyals, que és normalitzar-les, que és passar-les per un viatge, no?, el viatge de la societat, el teu propi viatge, després amb casos molt concrets. En el meu cas, el meu agressor tenia problemes de salut mental i, per tant, jo moltes qüestions les escombrava cap allà, no? És un problema molt concret, no té res a veure amb el fet que jo sigui dona, no té res a veure amb el fet que siguem parella, no té res a veure amb el context social i el sistema tal com està pensat, sinó que, doncs, tenim una relació que és complexa, no? I que, per tant, totes aquelles senyals estaven ben identificades, el problema era la solució que jo trobava per aquelles senyals, no? Que era, doncs, o bé obviar-les, o bé minimitzar-les, o bé postergar la decisió de trencar amb tot allò, no? Per tant, la diagnosi estava bé, el problema era què en feia de tota aquella informació, que era, doncs, traslladar-la cap a espais que no eren el camí em feien moure'm cap a marxar d'aquella situació. Però, evidentment, l'auguri, aquella sensació de que hi ha alguna cosa que no va bé...
Però, clar, estem parlant, gent, 18 anys. Què feies amb 18 anys? Estaves estudiant, entenc, no?
Sí, estava estudiant, estava mal estudiant, de fet, perquè, evidentment, et consumeix, doncs, molta energia, és gairebé una feina a temps complet, no? Perquè realment t'absorbeix d'una manera que no et deixa tenir una vida dedicada a altres qüestions, com en el meu cas, doncs, a les meves amigues, al meu entorn, a les coses que m'agradava fer, estudiar. Jo fins llavors era una bona estudiant. Recordo que a segon de batxillerat, amb el temps, vaig retrobar-me amb una professora que em va dir què et va passar a segon de batxillerat, no? Perquè realment, doncs, jo sóc una persona molt metòdica, sóc una persona molt endreçada i en aquell moment tot se'm feia una muntanya i tot em venia gran. De fet, vaig fer un any sabàtic i després vaig retornar, no, als estudis i jo havia perdut alguna cosa.
Imagina't.
Ja no era capaç de concentrar-me, no era capaç de... Tot aquell ordre va desaparèixer i el vaig recuperar amb els anys perquè no em podia centrar, no podia connectar, no?, amb aquesta cosa més reposada de poder-me dedicar a altres coses que no fossin estar en hiperalerta.
En patiment constant.
Constant.
I llavors, clar, no podies posar-hi nom al que et passava aleshores, no? Ara
no.
Sí que li posaries, però aleshores no.
No, aleshores jo estava molt perduda. De fet, van passar anys fins que jo començo a posar-li nom. De fet, escrivint el llibre me n'adono que un dels primers moments en què jo ja no poso en dubte que allò que m'ha passat té un nom concret és el moment en què poso la denúncia. Perquè fins llavors jo m'ho havia explicat a mi mateixa molts cops, però també li havia explicat al meu entorn i al meu entorn tampoc sabia posar-li una etiqueta o un nom a la meva experiència, no? Simplement, doncs, el meu entorn reaccionava com reacciona tothom, que és amb ràbia, amb patiment, amb desesperació, amb molta sensació d'impotència de no poder-me ajudar, però no hi havia prou debat al carrer, ni estàvem tan informades, ni el meu entorn va tenir aquesta informació i aquestes eines, i és en el moment en què jo decideixo posar la denúncia que llavors a mi em deriven directament, no?, amb dues agents de Mossos especialitzades. I en aquell moment, doncs, per primera vegada ja no puc posar-me més excuses, no? Evidentment, en el moment en què tu poses la denúncia és perquè ja has fet part del camí, eh? Però sempre necessites com justificar-te i de vegades necessites com explicar les experiències més traumàtiques perquè l'altra persona entengui el nivell de complexitat i d'agressió i de violència que has patit, no? I en el moment en què tu poses, doncs, relat a la teva vivència, als teus sentiments, al teu patiment, a l'altra banda, una persona que estigui una mica formada, de seguida se n'adona que allò té un nom.
La primera agressió va venir després d'alguns mesos de convivència. No recordo ben bé què va passar, però el cas és que quan vam seure a taula a sopar, ja estàvem enfadats. Vam començar a barallar-nos i enmig de la baralla em va clavar una bufetada.
Bueno, yo por amor... Bueno, hasta bajé en infierno. Eso sí, como subí con dos ángeles, pues... No me arrepiento de haber bajado. Però bajar, bajé, eh?
Anem al segon acte, no? Ho has avançat una miqueta abans, no? El segon acte d'aquest llibre porta el nom de clausura, és en aquest estadi on es normalitza, no?, aquesta violència. Tu venies d'aquestes alertes, no?, aquestes banderes vermelles, no?, que t'anaven dient, aquesta relació no va bé, però continua remant. En aquesta part hi ha la normalització de la violència i la primera agressió.
Sí, la primera agressió a mi, he de dir, que tenia tan normalitzada la violència psicològica que no em semblava que la violència estigués escalant. I jo mai de la vida vaig pensar que aquell nivell de violència constant, de menysteniment, de falta de respecte, d'agressió quotidiana, no?, que aquest nivell en el que jo vivia pogués desembocar en una violència física. N'hi va haver dos. I t'he de dir que la segona tampoc me l'esperava. Evidentment, quan la situació ja comença a ser molt tensa i comença a pujar el to, llavors sí, perquè com que ja ho ha fet un cop, el segon cop, per què no? Però he de dir que la primera no me la vaig esperar i, per tant, va ser un xoc molt gran i durant uns segons vaig patir com una mena de dissociació de la situació que acabava de viure i de l'escena. No em semblava que
et passés a tu,
que m'estigués passant a mi. No. Tampoc em reconeixia com una persona a qui li pogués passar, no? I si jo em mirava com si fos una espectadora d'aquella escena, no m'hi hagués posat mai, que aquest és un altre dels temes, no? Els estereotips i tot allò que considerem que ha de complir una víctima de violència masclista. Però en aquell moment Jo reconec que va ser una sorpresa per mi que aquella línia que socialment ja sí que estava molt dibuixada, no? La poguéssim passar, i després de la primera agressió vam tornar a normalitzar el perdó i el tornar a la violència psicològica, perquè ja era el meu estat natural. I, per tant, simplement va ser com una mena de pic àlgid, no?, en què aquella tensió va pujar i vam tornar a la normalitat, que la normalitat ja no era l'absència de dolor, sinó aquella tensió constant.
I en aquestes dinàmiques, no?, agressió, penediment, enamorament o cosa romàntica, no?, i després se'n tornem-hi, no? On es col·loca aquest penediment que fa l'agressor, no? Perquè, si no tinc mal entès, no?, l'agressor, després d'agredir-te, gira les torres i amenaça de suïcidar-se, no?
Sí. Això per mi va ser com el més pervers de tot, perquè quan m'ho he mirat amb distància.
Amb distància, clar.
En aquell moment tens una piràmide de prioritats, i en aquell moment la persona que t'acaba d'agredir també és la persona amb qui tens una relació i, per tant, a qui tu estimes i qui se suposa que t'estima, no? I, per tant, és una sensació molt complexa de gestionar, sobretot en qüestió de segons, però, a més, en el meu cas, i jo crec que en molts altres casos, aquella situació de cop no saps en quin moment ha passat, però jo recordo que jo començava a tenir un ull inflat, i en aquell moment ell s'aixeca, se'n va a la cuina, agafa un ganivet, es tanca al lavabo, i en aquell moment jo passo a oblidar-me de la meva condició, de la meva situació, d'allò que m'acabava de passar, perquè automàticament estic amoïnada, preocupada per allò que ell amenaça de fer sense dir-ho. No li cal, s'ha tancat al lavabo amb un ganivet, no? I per tant, en aquell moment, el meu jo, el meu patiment, desapareix automàticament, i estic tan amoïnada per si fa alguna cosa, que després l'alleujament de que no l'ha fet ha fet que la meva situació passi a ser secundària. I, evidentment, quan ha passat tot això, ell ha sortit del lavabo, ens hem abraçat, hem fet les paus, etc. Llavors arriba el moment en què jo me'n vaig al lavabo, em miro al mirall i no em puc creure que no puc obrir l'ull i que jo l'endemà he d'anar a la feina. I, per tant, deixo aquella feina, no m'hi presento, i començo a tancar-me perquè em dic a mi mateixa que no tornaré a treballar, que jo no vull haver de gestionar el món exterior, diguem-ne, i em tanco encara més aquesta clausura, no?, aquesta que és el clausura. Títol del segon acte.
Abans ho has comentat una mica, és interessant també el que explica sobre aquests patrons, no?, aquests patrons que tenim integrats, com el patró d'agressor masclista té aquestes característiques, no?, o el patró, el model de dona víctima és aquest, no?, submisa, que no aixeca la veu, que aguanta tot el que li arriba, no?, i això està bé trencar-ho i explicar que no és així.
De fet, un dels motors que a mi m'empeny a dir en el faristol del Parlament que he patit violència masclista, un dels motors més importants és generar aquest nou patró. És a dir, la manera de no tenir estereotips i no tenir patrons és tenir-ne molts. I, per tant, doncs, el meu perfil, que és un perfil antiviolència masclista, segons els cànons, no?, d'aquesta societat, doncs, des d'un altaveu en què tampoc s'hi parla d'aquestes qüestions en primera persona, ningú del món de la política fa testimonis perquè sap que en aquell moment, no?, t'exposes d'una manera molt crua, doncs decideixo fer-ho sobretot perquè em sembla que puc afavorir aquest autorreconeixement, perquè genero, doncs, una nova veu que fa aquest testimoniatge, no?
Si et sembla bé, escoltarem aquest fragment. D'acord. Va ser el 7 de febrer del 2019 al Parlament de Catalunya que Gent Díaz fa un pas endavant.
I les dones, com deia, estem cansades, estem enfadades, estem fartes, però tenim una arma, el testimoni. Avui vull seguir l'exemple de la companya Fallaràs i acabaré com he començat, el meu propi cuéntalo, per trencar tant silenci. Hola, em dic Gent Díaz i fa 10 anys vaig patir violència masclista, física i psicològica. Però no ho explico aquí en seu parlamentària com a víctima, sinó com a supervivent. Gràcies.
Posa la pell de gallina, Gent.
Quan sento això em venen ganes de tornar a aquell moment i abraçar-me a mi mateixa, perquè estava molt nerviosa, molt nerviosa.
Què va passar després d'això?
Doncs després d'això va passar una cosa molt curiosa que no m'esperava, que és que hi havia una senadora socialista en el públic que venia per una altra qüestió. Ella havia denunciat també un cas d'agressions a, no me'n recordo, forces de seguretat, un sergent o alguna cosa. I va venir expressament a saludar-me, a dir-me que havia estat molt valenta, que ella també ho havia fet, que havia rebut moltes represàlies. I després d'allò, el que va passar és el que havia de passar, que són les dues opcions que tens quan t'obres en canal en públic, que és la solidaritat immensa de moltes persones, sobretot moltes dones que venien doncs, a explicar-me els seus propis casos i a dir-me que també eren víctimes, però que també eren supervivents. Mm-hmm. Però també va passar doncs, que, evidentment, quan tu exposes el teu cas, doncs, tothom té dret a opinar-hi i, per tant, doncs, molta gent també va considerar que el fet de ser diputada, de fer un al faristol, doncs no tocava, tampoc tocava plorar en el faristol, que això era un cas personal, que no calia...
No tocava plorar al faristol. Sí, interessant també aquesta part,
Hi ha molta gent que diu que la política s'ha de venir plorat de casa i...
Som humans, no? Sí. Diria.
Jo crec que la política que li falta és precisament més gent que...
Exacte, que plori als faristols.
Que pugui plorar, que pugui emocionar-se, que pugui humanitzar. Ja que fue tan dársela. Yo era tuya, compañero, hasta que fuiste
carcelero. L'última part d'aquest llibre, d'aquests tres actes, és la part del poder, no? Que és on estàs tu ara, no? Aquest empoderament, aquest parlar, no?, en primera persona, sense que res es desestabilitzi. Com creus que pot ajudar aquest llibre, si ara mateix hi ha dones que estiguin passant per una situació similar a la que vas passar tu quan tenies 18 anys?
Jo tinc una obsessió amb aquest llibre i la majoria de les pàgines les he escrites pensant en un sentiment molt concret, que és la sensació que no ets prou, que no has estat prou valenta, que ets fràgil, que ets una persona dèbil, que podries haver fet més, que hi ha una part de tu que podria haver evitat part del teu dolor i que, per tant, no tens dret a queixar-te, perquè si l'has generat tu o l'has permès tu, com és que ara ets la primera que vol alçar la veu i que vol queixar-se, no? I aquest llibre buscava una cosa que és t'entenc, perquè crec que hi ha una sensació d'incomprensió brutal que primer és teva, de no entendre per què tu mateixa has pogut permetre tot això, com carregues aquesta culpa, però entenc que t'estigui passant, no és una qüestió només teva, és del conjunt de la societat, és del conjunt de normes, i volia que fos un acte d'empatia absolut per totes aquelles dones que se sentin inferiors, menys tingudes, que es facin molt petites davant de la seva situació, i volia fer aquest exercici, no?, d'aproximar-me i de poder dir a mi també em passa.
Jen Díaz, moltíssimes gràcies. Acaba de publicar La Gent, violència en tres actes de víctima supervivent, que trobareu a l'editorial La Magrana. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Solidaris. Mercè Folch.
Fa 20 anys, a la plaça Lesseps, al mateix punt on avui s'alça la grada del dibuix, un home, a punta de ganivet, em va conduir a un pas subterrani que ara ja no existeix. Em va violar i gairebé em mata. Aquella ferida es va convertir en el meu plec. Va ser Nicolà...
Aquest és el testimoni de la Clara B. Fleck, que fa de pròleg al primer volum de la col·lecció de llibres Plegats, Doblados, Juntos, sorgit dels cursos d'escriptura de la cooperativa Narrativa Fèrtil, que ella mateixa ha fundat. L'escola pretén transmetre el poder de les paraules a persones que hagin viscut experiències traumàtiques. La Mireia Isard s'ha reunit amb ella i amb l'Anna i la Cristina, dos de les alumnes que han passat per Narrativa Fèrtil i que han treballat literàriament els abusos sexuals que van patir a la infància.
Doncs primer de tot, gràcies per venir a les tres, Clara, Anna i Cristina. Com esteu? Contenta d'estar aquí
sí,
i poder participar
també
en el programa.
Molt contenta de poder donar veu a Narrativa Fèrtil. Uh-huh.
Jo haig de dir que quan preparava aquesta entrevista i llegia els vostres textos, donava moltes voltes a com començar, no? A parlar del que parlarem avui, perquè parlar de la violència sexual ens costa molt com a societat, no? Això suposo que ho heu viscut també en les pròpies, no, experiència, i que l'escriptura ha sigut una manera de trencar aquest tabú social que hi ha, no?
Sí, per part meva, durant molts anys jo he callat molt. A partir d'anar a Vicky Bernadet, a la Fundació, quan vaig acabar la teràpia, doncs em van dir per entrar en aquesta forma de narrar, narrativa fèrtil. Vaig dir que sí de seguida, perquè m'agrada molt escriure, i un cop començat és aquí on he trobat la manera de sortir-ne del meu problema d'abús sexual infantil.
De pequeña reía más, pero muy pronto dejé de hacerlo. Soy Ana y llevo 4 años esperando que una persona mayor, que me quiere con locura, pueda protegerme. Mi papá no se ha enterado de todo lo que está pasando. A su lado, mi tío abusa de mí, por puro placer. De hecho, no es cierto. Yo reía siempre, todo el tiempo. Era mi manera de subsistir, de mantenerme, de seguir viva. Reía y reía y reía hasta que llegaba...
És com que l'escriptura, que és una cosa molt íntima, no? Perquè és la persona que crea i el paper, al final acaba servint per obrir una capsa i fer-nos públics. Vull dir que d'una cosa íntima i personal, no?, es passa als altres.
Sí, sí, és així. És difícil el tabú, jo crec que continua existint, i més amb violència vers els infants en l'àmbit intrafamiliar. És d'anar de dins cap enfora, trobar-te amb allò que no t'hi has trobat encara, o t'hi has trobat però no ho has pogut mirar d'una manera sencera. Perquè quan et passa una experiència com aquesta, et fragmenta, i el poder mirar a dins, poder escriure-ho, treure-ho fora, i després que la gent ho pugui llegir, a mi, si més no, m'ha tornat com una persona més sencera. El procés d'escriptura, i no només d'escriptura en solitari, sinó escriptura en una comunitat, com la de narrativa fèrtil, no s'havia donat un nivell de consciència com el que ara tinc.
La tia Pepa era sempre a la cuina, a l'altra punta del pis. Un dia, despistada, va treure el cap a la sala, el cos amagat al passadís, els ulls clavats a la manta. No va dir res, però l'avi em va deixar anar de cop. I em vau acusar a mi, a la nena de 6 anys. Ningú no va fer fora de casa l'avi. El veí continuant anant i venint de la impremta on treballava, i tots dos van seguir fent tot.
Soy mañana, soy aurora, soy la luz, soy la sombra.
Ella ens dona les claus, no? I hem plorat juntes, però també hem rigut molt i hem passat estones que dius com puc estar en aquest punt ara, no?
Heu parlat d'ella, però encara no l'hem sentida. És la Clara B-Fleck, que tu ets qui va començar aquest projecte de narrativa fèrtil. Una mica elles ens han anat donant pistes de què és i com funciona, però ens pots explicar una mica què és narrativa fèrtil?
Narrativa fèrtil és una cooperativa de treball i de consum que ofereix, per una banda, cursos de narrativa autobiogràfica a supervivents d'experiències traumàtiques, i per l'altra publica els relats dels nostres alumnes per tal de divulgar la realitat de les temàtiques que ells aborden en els seus processos. Això té com l'avantatge que, per una banda, podem vincular-nos persones que han viscut situacions que potser tenen poc espai al món per poder ser dites, i llavors es genera una comunitat subjectiva, empàtica i creativa que vol donar sentit a aquestes experiències, i per l'altra pots utilitzar la teva experiència per tal de revertir en aquestes temàtiques perquè deixin de succeir en el futur. I aquesta mateixa involucració de fer alguna cosa per una temàtica que a tu t'ha fet mal ajuda a que la teva experiència prengui un nou sentit.
Tu ets escriptora, has escrit moltíssimes coses en diferents formats, llenguatges al llarg de la teva vida, és la teva professió. Eres conscient d'aquest poder que estaven dient elles que tenia el fet d'escriure?
D'una banda sí, vull dir, d'una banda jo crec que la resiliència que jo he tingut a través dels anys ha estat molt constituïda a través de l'escriptura, però jo fa 20 anys vaig patir una violació al carrer en la que un home va violar-me a punta de ganivet i gairebé em mata. L'experiència l'he transitat des de molts punts diferents a nivell narratiu, perquè els escriptors sempre estem utilitzant la nostra experiència per gestionar, encara que siguin ficcions. Això em va permetre anar-ho elaborant poquet a poquet, però no va ser fins fa 5 anys que jo vaig decidir per primera vegada escriure primer una obra de teatre i després el que sortirà ara en forma de llibre a l'altra editorial, un llibre que es diu L'Antagonista, que quan ho vaig escriure va reescriure aquesta vivència absolutament. Mentre estava escrivint l'obra de teatre em vaig adonar d'aquest poder transformador de l'escriptura autobiogràfica i llavors vaig decidir reflectir-ho en forma de llibre i quan vaig tindre els dos acabats vaig dir: ostres, aquesta eina és massa potent com per quedar-me-la. Construïm aquesta cooperativa, construïm un espai on les persones que ho necessitin puguin accedir a aquesta comunitat i a aquesta eina d'una manera fàcil, diguéssim.
Què és l'escriptura autobiogràfica? Perquè amb aquestes converses prèvies que hem tingut ens deies: això no és una teràpia a través de l'escriptura, no? No fem el que potser et faria un psicòleg.
Narrativa fèrtil volem construir una veu que connecti amb qui som, perquè normalment aquestes experiències et trenquen, com abans elles comentaven. Llavors, que tu recuperis el protagonisme sobre la teva història, que deixi de ser una cosa que et va passar a pesar teu, diguéssim, sinó que es converteixi en una vivència que tu has transitat d'una X manera, sobre la que tu has pres unes determinades opcions, que tu has aconseguit convertir en una altra cosa, la transformis en una obra artística, perquè nosaltres no fem teràpia, nosaltres ensenyem com s'escriu un text, com s'estructura una història, i donem les eines perquè puguis transitar aquests processos amb les eines que un escriptor té.
Som que no ho hem dit tampoc, aquí les grades de la plaça La Cep, és un lloc molt simbòlic per tu, és una mica on va començar tot, on vas tenir aquesta agressió quan tenies 20 anys, que no hi havia les grades, doncs aquest entorn, i aquesta grada ara té una altra simbologia, que és aquesta llum i aquest anar creixent, no?, i anar fent d'altaveu.
Sí. L'agressió que jo vaig patir va passar amb un túnel que hi havia just en el punt en el que estem ara, i que amb el pas dels anys, algun arquitecte il·luminat, a qui li agraeixo profundament, va tirar a terra aquell túnel i va construir la grada en la que estem ara. I quan jo vaig escriure el llibre em vaig adonar de la significació profunda que tenia aquesta grada. Va ser adonar-me'n que vam fer un vídeo que estàvem preparant per un programa d'emprenedoria quan estàvem fent el procés de constituir-nos, i el vaig enviar als nostres alumnes. I un dels nostres alumnes es va arribar a aquesta grada, es va fer una fotografia en aquesta grada i em va enviar un text. I just quan jo vaig rebre aquell WhatsApp, a banda de plorar com una madalena, no us podeu imaginar, em vaig adonar que la grada havia canviat, ja no era la meva grada, sinó que era la grada de narrativa fèrtil i que era una altra cosa, que és el que fan els símbols, que és preciós. Per la mateixa experiència d'escriptura d'aquest que havia vingut aquí, que es diu Joan, la seva experiència en el primer llibre va ser explicar els abusos que havia patit per part d'un membre de l'Església i li van demanar si podia testimoniar en aquest informe que es va fer al Defensor del Pueblo l'any passat, que es va presentar al Congrés dels Diputats ara. Ell em va demanar si el podia acompanyar, vam anar a testimoniar junts. L'informe es va presentar en el Congrés dels Diputats i llavors aquell dia nosaltres vam dir que la nostra grada s'havia convertit en la grada del Congrés dels Diputats, que hauria de ser sempre una grada nostra, però que crec que mai l'havíem sentit tan nostra com aquell dia.
Podeu ser ambicioses, jo crec, eh?
Sí,
som imparables.
Estem,
i ambicioses.
Estem amb això, eh?
No, i que és una de les 250 històries que hem pogut reescriure fins ara. Vull dir, que si parléssim en deteniment de què ha passat amb cadascuna d'aquestes històries, jo no puc estar més emocionada. O sigui, hi ha un punt en el que tenim una feinada a sobre, però és una feinada que mai pesa.
A mi m'ha canviat totalment la perspectiva de mi mateixa. Em veig jo de protagonista de la meva història. Sobretot m'ha ajudat moltíssim a valorar tot el camí que jo he fet.
Quan passa un fet d'aquest tipus, que és una violència exercit d'un altre cap a tu, és com que en aquell moment roben la teva història. És la sensació que deus tenir, no? És el que dèieu, no decideixes tu. I escriure-ho és com apoderar-te un altre cop d'allò, no?
Sí, sí, però és, continuo dient que és per les eines que et donen. Jo sense narrativa i sense aquestes eines no hagués pogut escriure com escric ara. És diferent. No estic dient, pobre de mi, Déu meu, ajuda'm, no? Perquè, a més, a mi quan em va passar era als anys 60, que llavors era tot era pecat. Els capellans et deien, si ets bona nena, no passa res, et passarà tot, perquè jo havia anat a confessar-me, com dient, jo sóc un perill per la humanitat, no? Jo em sentia una porqueria. Llavors la meva vida era fer feliç els altres perquè, diguessin,
per perdonar-te, no?
Sí, exacte. Vull dir, a sobre això, no? I, en canvi, ara escrivint, escric la meva història, però de veritat.
Es treballa igual amb, o sigui, totes les experiències, no?, que heu tingut d'alumnat de narrativa fèrtil, es treballa igual, sigui quin sigui l'origen del trauma i del dolor? Les estratègies funcionen sempre de la mateixa manera?
M'informo de totes les... del funcionament dels diferents traumes que hem abordat, que ara ja són una bona colla.
Més enllà d'abús sexual infantil, ens en pots comentar algun
sí,
altre?
Sí, ara en el segon llibre, per exemple, abordem violència de gènere, violència vicària, diagnòstics de difícil encaix, dols de difícil elaboració, moviments migratoris... Bueno,
molt divers.
Sí, molt divers. Sí que hi ha una part primera en la que m'informo del funcionament. En abús sexual infantil jo ja havia treballat a la Fundació Vicky Bernadet i tenia molt coneixement sobre el tema, però en altres experiències he tingut que enterar-me una mica de què estava acompanyant. Però com que el plantejament és aquest plantejament mig humà, diguéssim, vull dir que no pretenem fer un discurs sobre què és la violència de gènere o fer un discurs sobre el que és un diagnòstic de Parkinson o fer un discurs, sinó com connectem amb el dolor de l'altre i com des de l'art el podem fer transversal i el podem fer humà. I llavors, sí, es treballa de manera molt, molt comuna, la veritat.
Jo m'he llegit el primer volum tot, també el teu relat, Cristina. És dur de llegir perquè les experiències que s'hi relaten són dures, però alhora desprèn molta fortalesa. Hi ha molta resiliència. No sé vosaltres, no?, llegint els vostres companys i tot, quina és la sensació que us queda veient el resultat final de tot el procés de tots vosaltres?
Aviam, jo quan vaig llegir els meus companys vaig plorar moltíssim i sempre penses, ostres, jo no estic en aquesta situació, jo sóc una privilegiada, no?, del dolor, perquè n'hi ha casos que són molt, molt terribles. Però quan acabes els cursos i quan més en parles i més escrius, més et dones compte que tot té solució, perquè ho he fet, no? Ho he viscut, és real i canvies.
Sí, jo sento fascinació quan llegeixo els relats de les meves companyes i companys. Fascinació per veure com el procés quasi màgic de transformar, de fer alquímia, no? De transformar una cosa que en principi pot ser bruta o pot ser dolorosa en pura llum, perquè al final els textos a mi em transmeten moltíssima llum. Hem travessat ombres molt fosques, hem fet la voluntat de fer-ho i hi ha una recompensa, que és trobar aquesta llum, no? Una de les coses que jo sento que hi ha en comú en tots aquests relats és com som capaços, a través de totes aquestes eines i a l'espai que ens ofereix narrativa fèrtil, de poder ordenar a la història d'una altra manera molt diferent a la que ens venia ordenada. I en aquest ordre també és com repartir una mica els papers de l'obra, no? De la història, i que cadascú es quedi amb el seu. Qui és responsable, que es quedi amb el paper de responsable, qui no podia fer res en aquell moment, que es quedi amb aquest paper, però lliurar-se cadascú dels sentiments que hem pogut anar acumulant a través del temps de gran confusió, culpa, humiliació, abandó. Més enllà del vostre procés personal, quins efectes ha tingut escriure aquests textos? Us ha servit com a palanca per parlar-ne amb altra gent que no ho havíeu fet mai, per prendre decisions que estaven allà latents? Ha tingut algun efecte dòmino una mica més enllà del vostre benestar?
Bueno, jo he pogut parlar amb tota la família, que no sabien res.
Gràcies a escriure-ho.
Gràcies a escriure-ho. Molts ja van venir a la presentació que vam fer a Caixa Fòrum, que es van quedar paradíssims, i encara tinc respostes de gent que, a base de veure a Instagram, al Facebook, escrits de narrativa fèrtil, doncs van donant like, i penso, bueno, pues, si estic arribant a tu és perquè tens un problema i potser vindràs, no? I això és molt important. I des de l'hora que et dic que a mi, envers a la família i els amics, ja no em diuen passa pàgina com abans, i tota la família el primer que diu és que sap molt de greu no haver-ho sabut abans per poder fer alguna cosa, tot i que és un tema que continua sent tabú, eh? Vull dir, tu pots explicar-ho, però no és un tema que es tregui un diumenge a l'hora de dinar. És un tema que queda encara bastant encallat. És fer camí i fer veure la gent que hi ha molta gent dolenta i que la gent hem d'estar en guàrdia. I tot és comunicar, comunicar, comunicar i que la gent se'n faci càrrec.
Tu, Cristina, el relat ha tingut algun efecte al teu entorn?
Encara no, perquè no ha estat publicat.
Clar, és veritat, tu estàs en una fase més enrere.
És, respecte a aquest text, sí, estic en una fase que encara no s'ha publicat. L'he llegit amb algunes persones i ha tingut una repercussió immediata en quant a la relació o a la qualitat del vincle, perquè també ho he compartit amb persones que sé que em puc exposar, perquè és una cosa que també s'aprèn, a qui t'exposes i qui no t'exposes. I a més d'aquest tema que diu l'Anna, que som, ens convertim en petits altaveus, no? Uh-huh. I que això és cabdal, perquè tothom hauria de saber què és el que està passant i deixar de mirar cap a un altre costat i poder entomar que això és una realitat que s'ha d'evitar a tota costa. No? I també, pensant en el meu relat, a mi m'agradaria que pogués servir per donar la volta, parlant abans que parlava d'ordre, no? Com per reordenar també coses de la vida, que és que abans està la seguretat d'un nen o d'una nena que la família. I moltes vegades, com que la família està per sobre de tot, en aquesta societat, malauradament encara, per molta gent, el tema d'una agressió dins de la família a un nen petit, a un menor d'edat, queda assumit, integrat dins de la família i fins i tot negat o
tapat.
Tapat, i la culpa, a més, te la poden acabar donant a tu.
Clara, per què el llibre és com és? Perquè els nostres oients no l'han vist, però és un llibre objecte que es desplega, cada una de les històries està plegada d'una manera molt particular. Per què vau decidir donar-li aquest enfoc?
La col·lecció que nosaltres editem es diu Plegats, Doblados, Juntos, per fer-nos càrrec d'aquesta doble excepció de la paraula plegats. Plegats vol dir junts, perquè ens trobem en comunitat per fer aquest procés de reescriptura, però també vol dir plegats d'haver estat doblegats. I hi ha experiències que ens han doblegat i som partidaris de defensar una esperança informada en la que acollim aquests plecs. I volíem simbolitzar aquest plec que és el punt per una banda més fràgil que té el paper, però alhora que ajuda a desplegar quina és la realitat d'aquestes històries que s'hi amaguen. Per l'altra banda, ens agradava fer una caixa amb diferents plecs per posar en relleu aquesta subjectivitat de les diferents històries. Ens permetem poder connectar amb els ulls d'aquella altra persona i crec que és el sentit que té qualsevol creació cultural.
Molt bé, doncs moltes gràcies a les tres, Cristina, Anna, Clara, per les explicacions d'avui, pels vostres relats, per la feinada i per seguir fent d'altaveu d'aquestes històries, no? per evitar o per almenys intentar que es repeteixin amb el mínim possible. Gràcies a totes.
Gràcies a tu, a vosaltres.
Solidaris, Mercè Folc.
L'altra mirada, amb Anna Sorinyac.
De vegades les paraules no són suficients per canalitzar i transformar una situació traumàtica com les que acabem d'escoltar, i per això són necessàries altres disciplines per afrontar tot allò viscut. Anna Sorinyac, fotoperiodista i editora gràfica de la revista 5W, com estàs?
Hola, Mercè, doncs avui parlo des del Senegal, però molt bé.
L'Anna és del Senegal fent una cobertura sobre un naufragi que va haver davant de les costes de Sant Lluís. Ja en parlarem, és un reportatge que es podrà llegir a la revista 5W, però avui, a l'altra mirada, parlarem del poder transformador de la fotografia per sensibilitzar sobre temes tabú. Anna, quan et vaig explicar el tema d'aquesta setmana, de seguida vas tenir clar de quina proposta ens parlaries.
I tant, quan em vas dir el tema, en seguida vaig pensar en Material Sensible, que és un projecte de fotografia participativa, bueno, i educació visual que porten des de la Fundació Fotogràfic Social Vision, que segur que molts oients coneixen. Jo en soc sòcia des de fa molt temps. La fundació és una fundació sense ànim de lucre, està a Barcelona i sobretot doncs, defensa la fotografia documental i el fotoperiodisme, i també té una tasca, jo crec que molt, molt interessant, d'educació en tots els sentits, també a les escoles. I el projecte Material Sensible doncs, està coordinat per la Mireia Plans i l'Alice Montale, que són les directores artístiques dels tallers, i avui tenim a la Mireia Plans, que col·labora amb la Fundació des del 2005 i és llicenciada en Belles Arts.
Mireia Plans, molt benvinguda, com estàs?
Hola, molt bé, moltes gràcies per convidar-nos.
Explica'ns, què treballeu a Material Sensible?
Material Sensible fem servir la fotografia. Fem servir la fotografia perquè persones que han patit abusos sexuals en la infància puguin, i han fet un procés terapèutic prèviament amb la Fundació Vicky Bernadet, puguin explicar-nos les seves històries en primera persona, puguin agafar la fotografia, mirar cap al passat, però sobretot també fer una mirada cap al futur, no quedar-se només amb allò que va passar, en aquesta visió de l'abús sexual com un tabú del que no se'n parla, com un silenci que no es comparteix, sinó poder posar imatges i paraules també a tot això que van viure.
Aquí és important una cosa que has dit, no? Són persones que arriben amb una teràpia ja feta.
Sí, molt important. Des de la Fundació Fotogràfic treballem en col·laboració amb Fundació Vicky Bernadet per fer aquest projecte. El vincle ve des de molt, molt enrere, aquesta és la quarta edició, i a poc ens hem anat donant compte no només que estiguin en procés terapèutic, sinó que hagin acabat una teràpia individual i després grupal, per poder agafar en un tercer moment la fotografia i fer totes aquestes històries que després compartim en una exposició pública.
Com és aquest acompanyament, Mireia?
Delicat, amb molta cura, amb molta atenció sobre què explica cada persona. Pensa que l'abús no es pot resumir en una experiència abusiva. No cal saber què va passar, què van fer, sinó com ho vius, què és el que has passat, com ho has digerit. Qui ets ara amb tot això? Com et reconstrueixes? I quin futur t'imagines, també, no? Aleshores, ha de ser un acompanyament des de la vessant terapèutica. Elles tenen suport terapèutic durant tot el projecte i nosaltres que fem la mediació artística, la fotografia participativa, totes aquestes tècniques per acompanyar l'altre sense inventar la història de l'altre, sinó que sigui l'altre el que expliqui la seva història, no? Cada participant.
Pas a pas, no?
Sí, això és la fotografia participativa, és donar càmeres a persones. En aquest cas, normalment no tenen accés a la fotografia. No puc dir que no tenen accés perquè tots portem una càmera mòbil a la butxaca, però no tenen un ús, les seves històries no arriben als mitjans de comunicació normalment. Llavors donem aquestes càmeres semiprofessionals, i elles agafen i expliquen els seus relats molt a poc. Són 6 mesos de taller, més l'exposició final, o sigui que primer fan exercicis d'educació visual, després també fem una cosa de vincle grupal, no? Que es coneguin entre elles, que senten aquest suport del grup. Després van construint molt a poc les seves històries i finalment és l'etapa de posar ordre i dir, molt bé, i de tot això, que em dono compte, que ara veig davant meu, que se'm desplega, a vegades inconscient, què vull exposar? Què vull explicar als altres? I des d'aquí es crea l'exposició.
Anna.
Jo sempre parteixo de la base, no? I cada cop més, que la fotografia és una eina que ha de generar preguntes, sobretot la fotografia documental. Però escoltant a la Mireia, jo crec que també l'utilització de la fotografia potser inclús ajuda a resoldre algunes preguntes, no? M'agradaria saber quin tipus d'imatges ens trobem, no? En aquest tipus de taller. Els hi demaneu un tipus d'imatge molt específic, deixeu que flueixi, els hi doneu les eines perquè elles creïn? Com funcionen aquests tallers?
En principi, l'ús de la fotografia que fem és documental, perquè els donem una càmera i els demanem que fotografiïn el seu dia a dia, que s'emportin la càmera amb elles, són 6 dones aquesta propera exposició, i que facin fotos del seu dia a dia. Elles van disparant durant la setmana. En un primer moment els donem encàrrecs tan simples com fotografia la primera cosa que veus al llevar-te al matí, qui ets de dia, qui ets de nit, descriu-te amb 5 imatges... Són exercicis com molt simples, però que comencen a fer que tinguis com un diàleg amb aquestes preguntes que comentes, Anna, lleuger, no molt transcendental. No anem a buscar, explica'm què et va passar, com va ser. No, agafa la càmera i fotografia el teu dia a dia. I a mesura que anem fent un gruix d'imatges, després sempre treballem amb les imatges impreses. Es va creant tot un gruix i allà entra la selecció, no?, de tot això, que em serveix, que no em serveix, i a poc es va revelant la història. Però sempre és des de què necessites fer amb la fotografia per explicar la teva història, no?
Clar, de vegades pot ser un petit detall, no? A vosaltres us aporta moltíssima informació per dirigir aquella persona cap a l'objectiu final, no?
Tenim molt clar que treballem amb l'ús metafòric de la imatge, l'ús simbòlic, no? La poètica de la imatge, i després amb la projecció. Què veus tu en aquesta imatge? No és tant què em descriu la imatge en tu, sinó què t'explica a tu aquesta imatge. Aleshores, si tu has passat per aquí i m'expliques la teva història, jo puc ajudar-te a dir, funciona això, no funciona? Un públic espectador ho entendrà, no ho entendrà? Li hem de posar text deixem la imatge a pèl, com la veuries molt gran o molt petita. És per això, Anna, que no et puc dir la gent fotografia X, Y o Z, sinó que la gent ens explica històries punyents i aleshores trobem les imatges que van creant en el seu dia a dia per poder acompanyar aquestes històries.
Sí, no, precisament era una mica això, el que jo em preguntava, sobretot el procés. És molt interessant els processos que viuen, no? I com vosaltres els feu poc a poc, anar fent gota a gota, no? com van resolent la història o explicant o posant més interrogants a la història, no? Jo crec que també ho deies molt bé al principi, també ho va explicar la Mercè, no? Que totes les noies han passat per un procés terapèutic previ. Són noies que han escollit després formar part d'aquesta sensibilització d'ensenyar la seva història. Com és aquest salt, no? A no utilitzar la fotografia com a eina terapèutica, sinó de sensibilització, que crec que és una de les coses potents que té Material Sensible.
Pensa que tothom qui ve a treballar a Material Sensible és perquè vol. Ningú està absolutament obligat. És des de la Fundació Vicky Bernadet que es fa la selecció, la Mireia Besteguia, que també ens acompanya, l'educadora social, selecciona i proposa amb aquestes persones: t'agradaria completar el teu procés terapèutic amb un projecte fotogràfic. Aleshores, quan venen al taller, tot i signar tots els permisos i el compromís ètic, etc., hi ha aquest compromís de tu explicaràs el que vulguis fins on vulguis. Què vol dir això? Que el nostre compromís com a fundació és que si algú no vol exposar l'últim dia, no penjarem aquella exposició. I això ha de quedar molt clar, perquè això és el marc de confiança que facilita que les persones se sentin segures per explicar el que volen explicar i com volen explicar-ho, que això és molt important.
Clar, la creació del vincle, no? Sí. Vosaltres feu tallers de fotografia participativa, tal com bé deies, exposicions, càpsules educatives, i també hi ha un documental que es pot veure a Filmin, Material Sensible, amb testimonis com el de la Priscila.
És una manera de hablar y de abrir caminos para verbalizar. Me ha funcionado como una antesala para que yo pudiera hablar de estos sentimientos tan profundos.
O el cas de la Paola.
Me ha pasado por un proceso bastante doloroso porque se ha abierto muchas puertas, entre ellas el poder hablar con mi madre de eso y ver la reacción de ella y ver lo que le decían las personas que habían abusado de mí, ¿no? Que ella estaba loca, y mi madre intentaba ayudarnos y claro, no, evidentemente la tomaban por loca y mi madre ya no sabía a quién hacer caso. Esa es otra de las cosas que habría que hablar, ¿no? Porque yo lo veo en mis sobrinos a veces. Te cuentan alguna cosa y dices, es un niño, son tonterías de niño. No. Hay que oír más a los niños.
Són testimonis que tenen molta força, Mireia, i escoltant-los també te n'adones del cúmul d'emocions i de sensacions que han hagut de superar per arribar fins a aquest estadi, no? Em parlava la Paola, no?, de tenir la força per afrontar-ho i per explicar-ho a la família, per exemple.
És així, i per això treballem amb aquest doble objectiu. El projecte vol acompanyar els processos terapèutics, acabar d'expandir-los i que s'aposentin, però també sensibilitzar la societat sobre aquesta problemàtica, i ho hem de fer parlant-ne. I l'exposició és l'excusa per parlar d'un tema tabú, que ha quedat moltes vegades, crec que és el 90% dels casos que no parlen fins a l'edat adulta. Estem parlant d'un silenci estructural, un 20% de la població passa per aquí. Llavors és com nosaltres fem unes visites comentades a l'exposició amb les participants, la Paola, la Priscila, i aquest any tenim un reguitzell més de participants. Per què? Perquè ens hem donat compte que serveix, que parlar-ne i acompanyar la gent i que parlin, hem detectat en un 80% de les visites que hi ha hagut revelacions, persones del públic que ens han explicat, a mi m'ha passat això. Llavors, quan això ens ha passat, fem visites a gent jove, a instituts, sempre són majors de 14 anys, que han vingut els joves i ens han dit, jo he viscut això. Clar, ens hem adonat que havíem d'anar als instituts nosaltres i vam dissenyar juntament amb la Fundació Vicky Bernadet aquestes càpsules als instituts, no?, per portar les imatges impreses, anar als instituts i ser l'excusa per parlar d'abús, no només d'abús, de consentiment, de contacte, de què vol dir sexualitat, i aleshores anem als instituts a fer també aquestes càpsules educatives.
A més, ara, quan els temps que bufen són els del retrocés, perquè no, només cal veure les enquestes que acaben de sortir, no? Per exemple, del Centre d'Estudis d'Opinió, que diuen que un de cada tres catalans, la majoria joves, pensen que el feminisme ha anat massa enllà, no? Sembla que tornem sempre, a temps passats.
Pensa, no?, que les realitats sempre són compartides, no? Aleshores, la nostra realitat és que lluitarem perquè se'ns aventi el màxim de gent possible, i que quan jo parli d'haver viscut un abús sexual en la infància o de parlar-ne, no hi hagi un silenci d'aquells de l'elefant que ha entrat a la sala i ningú sap què dir, no? Sinó que tinguem eines com adults també, perquè, com diu la Paola, el documental, parlem amb els nens, escoltem-los, què tenen per dir? Perquè un nen manifesta si està malament. Aleshores, obrir aquesta sensibilitat, no? I tenir eines com adults per acompanyar, per dirigir. Jo et diria, d'aquí se'n surt, si et dic que estem preparant una exposició on hi ha una mirada al passat i una mirada cap al futur amb optimisme, de gent que han passat per aquí, però no només són això. Però com diu la Vicky Bernadet moltes vegades, no, no se'n surt sol, de tot això és de demanar ajuda. Aleshores, sí, un procés d'abús sexual porta tot un procés d'un trencament inicial en la infància, un desconcert, una de les profunditats de l'ànima, no? I una solitud. Aleshores, si s'aconsegueix passar tot aquest període de silenci i solitud, i des de ben joves poden demanar ajuda, poden tenir aquest suport per mirar el trauma, superar-lo i ja reconstruir, no? Reconstruir el relat, la identitat, etc. No l'arrossegues, si ho pots fer a l'edat. Quan són joves no arrossegues tota la vida, no? Que és el que està passant moltes vegades.
Anna.
Res, no, jo ja et vaig dir que tenia molt clar quin projecte volia portar-te, i escoltant a la Mireia, doncs és brutal, no? A mi em sembla, bueno, jo només vull felicitar-les, ja ho saben que les admiro molt, i tinc moltes ganes de veure què veurem a Casa Elizalde el proper 3 d'abril, no? Presenteu la nova exposició.
Mira, l'exposició és del 25 de març fins al 19 de maig, però que passat Setmana Santa la inaugurem. I aleshores veureu l'obra de sis dones que venen de llocs molt diferents, amb històries molt diferents, però que totes tenen aquesta mirada posada cap a, que és la paraula, resiliència, no? He viscut tot això, l'Olga diu, tinc moments, l'Olga revisa, no?, part del seu àlbum familiar a través de l'autorretrat, diu, he tingut moments molt bons, moments molt foscos, però estic molt orgullosa de la dona que soc i no esborraria res del que he viscut, no?, i d'on he arribat, no?, com a persona. Tinc històries de la Meritxell, que contacta amb la natura i fa tot aquest ritual de cura, històries de la Cora de violència i tendresa, no? I com a vegades ens construïm com uns impermeables per allunyar-nos de les nostres emocions, o la Carme, que parla molt d'aquest trànsit del silenci fins al poder parlar, i que la paraula també sigui una eina de lluita. La que Mazuda el que fa és recuperar una mica aquests colors que va perdre en la infància, no? Tornar a dir-ho vibrar, no? Des de mis colores. I tenim una altra, la Manuela, que també ella sí que posa molt clara la petjada de l'abús, no? Com afecta tota una part de la vida, com s'acaba allà, com comença la lluita, i després afirma que l'abús tenyeix una part de la seva vida, però també es cura amb l'amor.
Hi ha una part, o s'entra en un estadi, al final, que és lluminós, no? Amb totes aquestes històries, un estadi lluminós, i també amb la vessant activista, també, no? De dir, sí, no ens quedem aquí, sinó que aquest exemple, o el nostre exemple, la nostra experiència ha de servir, sí, per canviar dinàmiques, sí, la cultura, no? En definitiva.
És la força del grup. Una cosa és sanar-te tu sola, i un procés absolutament necessari que s'ha de fer, però després poder agafar la força d'un grup de persones que estan posicionades en un lloc, no? Trencar una mirada cap a jo soc víctima d'això. Fes-te la pregunta, l'Anna deia, les fotografies obren preguntes. Fes-te la pregunta, com et posiciones, com et sents? I d'aquí com pots agafar la força del col·lectiu per ja anar cap a l'activisme, cap a la reivindicació, cap a l'afirmació, no? Cap a paisatges més habitables, diria jo.
Quants anys portes fent aquesta feina, Mireia?
A la Fundació Fotogràfic portem 20 anys fent projectes de participació barrejats amb educació visual. Hem treballat amb tot.
I quan mires pel retrovisor?
Miro pel retrovisor.
Què hi veus?
Moltes coses. Mira, sempre diem que amb l'Alice Montell portem tot aquest viatge, el vam inaugurar amb la Carol García. Són moltes persones que han passat i ens han explicat les seves històries amb una càmera, no? Aleshores, la càmera és un confessor, però és també un altaveu. Aleshores, si tu et pots confessar de manera segura en un lloc que et sents respectada, després pots fer d'altaveu, pots parlar, pots venir a la ràdio i parlar de tot això, com estem fent ara, no? I res, i si a algú li ressona la història, el primer que ha de fer és trucar a la Fundació Vicky Bernadet i demanar ajuda.
Mireia Plans, un plaer, de veritat. Moltíssimes gràcies per passar pel programa. Anna Surinyac, bona feina al Senegal i espero veure't aviat.
Sí, ens veiem a la tornada, si no a la presentació de l'exposició.
Exacte, el 3 d'abril a la Casa Elizalde. Que vagi molt bé.
Merci.
Si pateixes violència masclista o n'ets testimoni, pots trucar als telèfons 900 900 120 016. Servei d'informació per WhatsApp 601 00 11 22.
Ho deixem aquí a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Sandra Novillo, a la part tècnica José Antonio Rodríguez i Víctor Villar. Gràcies per seguir-nos cada setmana. Que vagi bé. Fins aviat.
Com un meteorit lluminós creu el cel desbocat, cap a cap va cremant tota la meva cuirassa. Com venir, ets esmolat.